Temporada 2, episodi 24. Take your mark. Els esports de fons a Ràdio Sabadell. Benvinguts al programa dels esports de fons de Ràdio Sabadell 13. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 30 minuts a acompanyar-nos i encomanar-vos la nostra passió pels esports de fons. Avui, amb el suport de Claudio Martínez a la producció i redacció, Toni González i Genís Vega a l'equip tècnic i la col·laboració especial de Marc Gorga i Pep Taché.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I què tindrem avui damunt la taula de 13?
El Festival de Cinema de Muntanya de Torelló.
El RIM, Torrim, Torrim.
Repassarem en forma de titulats breus les principals notícies de la passada setmana.
Us proposarem un pla molt especial per al proper cap de setmana.
Encetarem la nova secció de la columna, avui amb Pep Taché.
Coneixerem què són i per què i què són els hipopressius amb en Marc Gorga. I ara que ja sabeu què tenim a taula, comencem.
La taula. Un repàs a l'actualitat de la setmana.
Festival de Cinema de Muntanya de Torelló.
El passat divendres es va donar el tret de sortida a una de les cites més esperades de l'any, el Festival de Cinema de Muntanya. Durant 10 dies, Torelló acollirà exposicions, xerrades i les projeccions de les 46 pel·lícules que opten a la Flor de Neu, el màxim guardó del certamen. Alguns dels films que podrem veure són Silence o Facing the Limits.
Trail, RIM, Torrim, Torrim. Divendres passat 16 de novembre, Anna de Nilsson va establir la millor marca femenina al recorregut RIM, Torrim, Torrim del Gran Canó del Colorado amb 7 hores, 29 minuts i 16 segons. Nilsson es feia amb la sivella de la Record Woman, un símbol dissenyat per distingir els més ràpids. Als seus 37 anys, Anna de Nilsson, que resideix actualment a Flagstaff, Arizona, un dels punts calents de l'Ultra Running, està vivint el millor moment de la seva carrera esportiva. El RIM Torrim és un dels senders que recorren el Gran Canyó del Colorado i són de les rutes més clàssiques i emblemàtiques dels Estats Units. Per tant, el RIM Torrim Torrim és anar i tornar per aquest mític sender. Un rècord de velocitat allà és sinònim d'un reconeixement a nivell mundial. El RIM Torrim s'executa normalment de nord a sud, ja que el primer penya-segat està aproximadament 300 metres més alt que el segon. Llavors hi ha el RIM Torrim Torrim, que és la versió que normalment es comença i acaba al sud, al punt Yaqui, pel fet que el nord està tallat al trànsit a la temporada en què el clima és prou fred per intentar-la. Els titulars de la setmana. Trail, ultra.
David Luzzardo i Gemma Arenas s'enduen la Spain Ultra Cup guanyant l'àrea Extreme Lanzarote.
Triatló de llarga distància, Ironman d'Arizona.
Dia històric en Ironman Arizona amb el triomf d'Eneco Llanos i segona posició de Clemente Alonso.
Les llegendes del triatló nacional han resurgit a Arizona després d'un any de poques competicions, tant per Eneco com per Clemente. Eneco a punt de complir 42 anys i Clemente Alonso amb 40 han sigut, sense cap mena dubte, els herois del recital a l'Ironman d'Arizona. Els dos han aconseguit el passaport per Kona 2019. Ironman Cozumel.
Ivan Ranya aconsegueix la tercera posició al podi de l'Ironman de Cozumel.
Everest Trail Race.
Victòria pel català Jordi Gamito i per la nepalí Purnimaya Rai.
El català es converteix en el primer occidental capaç de guanyar la prova amb corredors del Nepal a la competició. La brasilenya Manu Vilaseca va ser segona.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, esports de fons.
Barcelona Trail Races.
La pissarra, el que vindrà i no et pots perdre.
La Barcelona Trail Races, o BTR, anomenada també Ultra Trail Collserola o UTC en les seves primeres edicions, és un esdeveniment esportiu que inclou diverses curses de muntanya o de trail running. Té lloc un cop l'any al Parc Natural de Collserola a la ciutat de Barcelona, Catalunya. La primera edició va ser el 2013.
Aquest dissabte, dia 24, a les 7 del matí, des de Al Pavelló d'Horta es donarà la sortida a la cursa de 76 km i que té 2.600 metres de desnivell acumulat. Hi ha diverses modalitats de cursa, individual, per parelles, per equips, equips de 4, mixtes, de 5... L'equip de 13 estarà en aquesta cursa seguint els equips vallesans del Cercle Sabadellès i de Sant Cugat del We Run Team. Hem volgut parlar amb els capitans de cadascun d'aquests equips perquè ens expliquin com afronten la prova i com la pensen viure.
Hola, sóc el Sergi i us presento els equips que del We Run Team que participarem en el Barcelona Trail Races de cap de setmana. Amb l'equip que entrenem a Sant Cugat cada dimarts i cada dijous hem aconseguit fer dos grups, un equip de 4 amb el Pol, el Guillem, l'Helena i jo mateix, i un equip de 5 amb el Marcel, l'Eduard, el Gerard, el Jordi Martí i el Miquel Àngel. L'objectiu és disfrutar d'una bona cursa en un entorn espectacular i d'aquestes curses amb equips doncs, que sempre generen aquell bon rotllo i aquella amistat entre els membres. En cap cas ens hem plantejat de moment fer un resultat esportiu excel·lent, però sí que segur que ens ho passarem d'allò més bé. A nivell de trams, doncs ens hem dividit una mica els trams perquè tothom pugui córrer un número similar de quilòmetres i adaptant-nos a les possibilitats doncs una mica de cadascú segons si és un tram més o menys complicat o més o menys desnivell. Esperem poder gaudir molt de la cursa i us informarem de com ha anat un cop acabada. Vinga, moltes gràcies.
13. Esports de fons. Cada dimecres a 8:15 del vespre al 94.6 o a radiosabadell.fm.
La columna, l'opinió de l'expert. I del que va passar i passarà, passem a encetar l'espai de la columna, una columna d'opinió, d'actualitat, que recau a les mans dels experts, amants i apassionats dels esports de fons. Un espai on ens presentaran la seva reflexió i particular visió sobre aquests esports i l'actualitat que l'envolta, en format d'una petita càpsula. Avui, la columna d'en Pep Tatxé.
Avui us volia parlar sobre les diferències en el temps necessari o la inversió necessària per entrenar en el córrer o en la bicicleta. Molta gent sempre ens fa creure, o molta gent pensa, que la bicicleta és una inversió en temps i en diners molt superior a la de l'entrenament en córrer. No? Aleshores, molta gent diu, jo, com que tinc poc temps, doncs surto a córrer només, i la bicicleta no m'hi puc dedicar. Bé, jo només avui volia fer un parell de reflexions en favor de la bicicleta. Sí que és veritat que la infraestructura necessària per entrenar el running és inferior a la bicicleta. Evidentment, unes bambes avolten menys i valen menys normalment que una bicicleta. Però vull fer un parell de reflexions per quan tenim poc temps i volem entrenar en bicicleta només. Jo sempre penso en dos aliats bàsics per la bicicleta. Un són els corrons, el rodet, per entrenar a casa, per entrenar en estàtic, per entrenar en indoor. Ja sé que moltes vegades és avorrit, tot i que hi ha alternatives amb connexions virtuals, internet, que ho fan molt més amè, val? Però per contra de que és molt avorrit, és molt efectiu, perquè és un treball 100% efectiu. És a dir, des del segon 1, que tu ja estàs traient suc d'aquell entrenament i no tens aturades, no tens el risc del trànsit, no tens baixades... Per tant, tenim un aliat molt a favor. I ara també els preus dels rodets cada vegada són més assequibles. No val l'excusa de dir que és que el rodet és molt car perquè gairebé és més econòmic un rodet que unes bambes. Això un. I després l'altre element, que molta gent no el té mai en compte i potser et consideren friqui si ho fas, i és l'entrenament intervàlic o de sèries en la bicicleta a fora, a l'exterior. No? I per fer això no cal grans rutes, grans carreteres, grans desplaçaments. Tothom segur que a prop de la seva ciutat o de casa seva té una rampa o una recta llarga, plana, encara que sigui plana, amb poc trànsit on poder circular bé amb la bicicleta. Doncs no ens cal més que un tram de mig quilòmetre o un quilòmetre sigui pla o sigui en pujada. Si és en pujada, millor, perquè normalment és més fàcil exprimir-se en pujada. Però en repetir aquella pujada X vegades, X vegades el màxim rendiment que tu puguis ser capaç de desenvolupar. Ja sé que són entrenaments que poden semblar monòtons, perquè jo a vegades agafo una rampa i la puc arribar a repetir fins a 25 vegades, que passes 25 vegades pel mateix lloc, però són entrenaments altament efectius, que tu t'estàs movent a intensitats molt per sobre de les teves intensitats del llindar aeròbic i el benefici de l'entrenament és molt, molt superior. Molta gent fa sèries en el córrer i són molt famoses, en la gent que tant que vol entrenar per un 5.000, per un 10.000, per una mitja marató, per una marató, però en canvi en la bicicleta el fet de fer sèries sembla que estigui mal vist i en canvi els beneficis són igual d'efectius en el córrer que en la bicicleta. Per tant, com a resum, si tenim poc temps però volem tenir un estat d'entrenament ciclista òptim, no és excusa. Tenim dues alternatives. Sèries en trams de carretera curts, coneguts, acotats, o poden ser carretera o poden ser muntanya, també pot ser un tros de camí de terra. O l'entrenament en corrons en l'interior. Animeu-vos, va!
I de la columna d'en Pep Tatxer passem a afrontar i parlar d'un tema que fa temps que volíem portar damunt la taula de 13 i precisament de la mà d'un autèntic crac del tema. Parlem d'hipopressius i parlem amb en Marc Gorga.
El crac. Parlem amb els que més en saben.
Marc, és això, ets un crac. Bona tarda, Marc Gorga, llicenciat a Minef, màster en commander d'hipopressius, vull dir, els he patit, els he fet, però que jo ho expliqués tot el que suposen els hipopressius i treure els tabús que hi ha al voltant del que són els hipopressius, per qui serveixen i tot, crec que havies de venir tu i ens havies de posar una miqueta llum en aquesta, més que no foscor, però potser en aquest tema que té molta més xitxa del que a priori podríem pensar. Marc, bona tarda i moltes gràcies de ser aquí.
Bona tarda, Aleix, i moltes gràcies per convidar-me i pels elogis.
Escolta'm una cosa, aviam, anem per parts. Què és el que, partim de zero, d'algú que ha sentit potser el que seria hipopressius i tot, anem a explicar què són els hipopressius des de nivell bàsic i zero. Aviam, què són els hipopressius?
Nosaltres els hipopressius els definim com uns exercicis físics, posturals i rítmics que permeten que la faixa abdominal i el sòl pèlvic es contraguin en repòs. Vale? Mitjançant la repetició d'aquests exercicis, el que aconseguim és integrar uns missatges propioceptius sensorials en el sistema, de tal manera que tota la cavitat abdominal i pèlvica respon enfront als increments de pressió. Què vol dir això? Ens hem d'imaginar la zona abdominal i pèlvica com si fos un globo. Totes les activitats que faig diàries, no físiques, sinó totes, incrementen la pressió, és com si inflés el globo. Si només inflo el globo, està a punt d'explotar, llavors puc patir qualsevol patologia abdominal, pèlvica i lumbar. Vale? El que fem amb els hipopressius és buidar aquest globo, desinflar-lo, perquè totes les parets, les quatre parets de la cavitat abdominal i pèlvica, estiguin en correcta postura.
Però, a part de tot el que seria per què serien bé els hipopressius, a part de ser aquesta la definició que faríem,
sí,
per només reforçar, perquè moltes vegades diuen un hipopressius, això és per les dones que acaben de tenir, sí, un part, per reforçar el sòl pèlvic, tot, però no és així. Clar, els hipopressius no només serveixen per això.
Els hipopressius es van descobrir com d'accident, com moltes coses, quan el Marcel Cofre, el creador, treballant en postpart, ell feia el clàssic, abdominals, lumbars, tot això, i se'n va adonar que les dones que no anaven a classe es recuperaven millor que les que anaven cada dia. Llavors, ràpidament per relacionar que si augmentava la pressió abdominal, empitjoraven, si no passava res, es quedaven allà, per tant, havia de fer el contrarrestar. Llavors, a partir d'aquí, va començar a fer exercicis, hipopressius i tot. Què se'n va donar amb el temps? Que hi havia més beneficis, beneficis respiratoris, beneficis cardiovasculars, beneficis posturals, no només abdominals i pèlvics. I tot això, doncs, al final, s'ha convertit en un mètode molt global, no només focalitzat en el postpart.
Per tant, estaríem dir que els hipopressius són
per tothom.
I el que ens fan és reforçar a nivell general tot el nostre, diguem, quan estem parlant de core, el treball que suposaria el core, els hipopressius estarien...
És fantàstic. Serien... És fantàstic perquè regulen i normalitzen la tensió postural. Jo quan faig qualsevol activitat física, vaig a córrer, vaig a nedar, qualsevol, s'acumulen unes contraccions en les musculatures implicades. Què fan els hipopressius? Agafen aquest excés de tensió muscular i el traslladen cap als músculs que tenen debilitat muscular, que sempre són la faixa abdominal, el sòl pèlvic, la zona lumbar.
Per tant, són exercicis compensats.
Exercicis compensatoris, i jo m'atreviria a dir que millor que els estiraments, perquè un estirament clàssic fàcic, en el fons, quan jo deixo d'estirar, el múscul torna a la seva contracció. Això, clar, el que faig és robar aquesta energia per traslladar-la a un altre lloc. Per tant, estic alliberant a la musculatura d'aquesta energia. Per tant, el múscul és més elàstic i és més capaç de contraure's.
Llavors, aviam, qui seria l'indicat per fer hipopressius? Quins serien, i l'altre seria, quins serien els... La persona, l'usuari, que seria ideal per fer hipopressius?
Per hipopressius ideal és tothom.
Tothom.
És tothom perquè tothom és un hàbit saludable. No? Jo sempre explico, quan rentem les dents i ho agafo com a hàbit, és un hàbit saludable i ho faig tota la vida i ho faig sempre i ho fa tothom. No és allò de no, només si sóc propens a tenir càries, hauríem de rentar tothom les dents. Llavors, és un hàbit saludable que em preveu tenir moltes patologies. A vegades tenim com la idea de, si no tinc incontinència urinària o no tinc una hèrnia, per què he de fer res per no tenir-ne? Doncs millor no arribar al punt de no tenir-ne, perquè és molt fàcil prevenir, però és difícil curar.
Però a part d'aquesta acció preventiva o aquesta acció de reforçar-nos, el que també ens portes damunt de la taula és que els hipopressius són un mètode de treball també per augmentar i millorar el rendiment.
I tant. Això ens hem trobat últimament. Jo quan vaig començar, 90% de la gent venia per postpart. I cada vegada em trobo més gent, sobretot homes, que evidentment no hi ha postpart, que busquen uns altres beneficis, no? A nivell respiratori, a nivell cardiovascular, a nivell de treballo amb la mateixa intensitat i em canso menys perquè respiro millor i ventilo millor, a nivell postural puc córrer millor, puc nedar millor, llavors amb la mateixa força, la mateixa tècnica, noto que hi ha un benefici.
Clar, no descobrirem res, ho hem vist en els posts que posa el Miquel a les 6 del matí quan us trobeu junts amb els nedadors per fer-ho, amb els nedadors de la Climatació Sabadell, sí. I amb el Miquel Blanchard, el triatleta professional de llarga distància d'aquí de casa, doncs que heu incorporat aquest treball i que ja és un protocol que, inclús precompetitiu, també sí. Fa tot el protocol del treball
sí,
hipopressiu.
Sí. Amb el Miquel, amb tothom d'esportista d'èlit, el que fem és treballar com amb qualsevol altra persona, dues sessions setmanals de mitja hora, però fins i tot me'n vaig a l'altra punta del món i ni que sigui per Skype, seguim el protocol. Per exemple, quan va competir aquí a Calella, doncs jo vaig anar allà al matí, vam fer l'escalfament i tot exactament igual. El que fan els hipopressius precompetició és preparar el cos. L'efecte hipopressiu és molt potent durant 3 hores. Evidentment el Miquel, per molt ràpid que vagi, no acaba en 3 hores, però fer-ho abans de la natació li permet tenir aquesta, no, aquesta agilitat de natació, aquesta respiració, sobretot que la natació és un esport molt respiratori, per poder arribar a la bici amb una sensació millor.
No, inclús me'n recordo d'un dels clínics que vam poder estar amb tu, que hi havia els estudis que es demostrava la millora també, per exemple, amb sí. Les marques a nivell de running, no només per triatleta, sinó per qualsevol esportista també de fons, que hi hagi una activitat que diríem més aeròbica, que ens semblaria que només seria per una cosa més sí. A nivell de força i reforç, que per una activitat aeròbica està demostrat que els hipopressius...
Sí. I ara només a nivell respiratori, sinó per exemple el córrer, que és potser l'activitat que fa més gent, jo tinc provat que amb els mateixos entrenaments i tot, si afegeixo hipopressius, les marques redueixen. No només per un tema respiratori, sinó perquè l'acció de córrer, el balanceig de braços, amb les cames i tot, què fa? Es transmet una força que la zona abdominal i pèlvica ha de transmetre. Si no és rígida i tensa, aquest to muscular es perd de camí de balanceig de braços i cames. Llavors, si completament la força que faig amb els braços baixa cap a les cames, puc córrer amb més ritme.
Està clar que si tot el que és la faixa abdominal i la lumbar no està treballada pel córrer, estaria fatal. I bueno, estaríem parlant també amb un ciclista que ha d'estar estona.
Tothom.
Treballant també bàsic també aquest treball.
Jo sempre, perquè la gent ho pugui fer a casa, si vol, sempre dono un exemple. ¿Vale? La faixa abdominal en teoria ha de ser una paret. Si una paret jo li dono un cop i se bomba, tenim un problema. Jo recomano a tothom que s'estiri panxa amunt i provi de fer un abdominal clàssic, un atós, un crit, qualsevol esforç. I que vegi què passa amb la zona abdominal. Normalment la zona abdominal puja. Si la zona abdominal puja és que no és capaç de resistir aquest esforç. I això no ha de passar. Un altre exemple que podem fer és veure això amb un nadó o amb un nen petit. La faixa abdominal no puja. És la demostració de que estem programats perquè la faixa abdominal sigui una paret. Però es distorsiona amb el temps. Amb córrer, amb els embrassos, els esdeveniments vitals de la vida, fan que es distorsioni. I hem de recuperar-ho. que faci de paret, que transmeti les forces.
Que això era el vídeo aquest que vèiem de... inclús fent l'efecte de fer uns hipopressius i fer un treball, em sembla que era amb una premsa, i sí, es veia com la fascia abdominal pujava i baixava, només per l'efecte propi d'haver fet els hipopressius i ja d'haver tensionat tota la...
Clar, o sigui, fer l'efecte del pres, el que dèiem abans, quan les cames apreten, la zona abdominal, si s'abomba, estic perdent força de transmissió de la nansa de braços. Si la zona abdominal transmet la força de braços, podré aixecar més pes amb la mateixa força. És optimitzar la força.
Per tant, anem ara ja a que la gent... perquè moltes vegades la gent pensa hipopressius, que és això, tirar l'estómac cap endins i ja està. I us he de dir que jo els he experimentat. És una cosa duríssima, jo us ho dic de debò, que et posa molt fort, sí, però sembla allò que no facis feina i pateixes molt, i sobretot a les primeres sessions, està claríssim. Si veieu vídeos amb la cara del Miquel Blanchard fent-ne, també donareu fe de que el que estic dient és realitat. Però anem a veure aviam com podríem introduir-nos a treballar amb hipopressius. Quines serien les millors hores del dia, que ja ens ho estaves apuntant una miqueta, perquè és un tema que dius que també que activa i tot, per sí, tant, suposo que...
Però com tota l'activitat física, com més d'hora, millor. Hi ha gent que es lleva molt d'hora i tot, llavors hi ha grups de tarda, evidentment. Jo el que recomano a tothom per començar és venir, provar una classe, podeu trobar a la meva pàgina web, marcorga.com, i venir, em escriviu un missatge o alguna cosa. Marc, vull venir a provar aquesta classe aquest dia, aquesta hora. I veniu i ho provem. Què us ha semblat? Vale, ho tirem endavant o no? Cap problema sense compromís. La millor manera de saber què m'espera és provar-ho. Perquè moltes vegades des de fora tenim com aquesta idea de que els hipopressius, com que és diferent la respiració a pilates, a ioga, a totes, i no, l'hipopressiu és la postura. La respiració són ítems que van potenciant aquest efecte hipopressiu, però no són hipopressives les respiracions.
Per tant, primera cosa que tenim aquí exclusiva pels oients de 13 és que el Marc Gorga us convida a fer una classe d'hipopressius amb ell. Apunteu marcgorga.com, entreu-hi i poseu-vos en contacte amb ell i podreu provar-ho, això que us estem dient, en viu i en directe, totalment gratuït, i veureu el que s'hi dona. I l'altra cosa que et volia preguntar, Marc, ara que tinc aquí, que ja també ho has dit abans, és tot el tema aquest de jo ja sé la resposta, però els oients no, de tot el tema aquest de que si dels estiraments, de si fem hipopressius, és una activitat que pot arribar a substituir això, la dèria aquesta de que hem d'estirar, tot això. Què és el que, ara que et tenim aquí, què en penses d'això i explica'ns una miqueta.
Jo, mira, personalment, que potser a vegades com més la gent em creu, jo no estiro des de fa 6 anys. Surto a córrer, surto amb bici, vaig a nedar i faig els meus... No faig una sessió de mitja hora, però sí que faig 10 minuts per compensar les tensions musculars. És una mica el que comentava abans. Jo vaig corrent, per exemple, i vaig havent contraccions musculars. Quan jo he acabat de córrer, la contracció muscular és màxima, és 10. Jo estiro, vaig alleujant, però el moment que deixo d'estirar torna a haver una contracció muscular. Potser no és de 10, però és molt alta. Per tant, l'energia no es crea ni es destrueix, no? Per tant, si l'estiro però deixo d'estirar, torna al mateix lloc. Els hipopressius el que fan és agafar aquesta tensió i transmetre-la cap a un altre múscul. Per tant, realment el múscul s'estira perquè li estic traient contracció muscular i traslladant-la cap a una altra musculatura. I a més d'això, l'efecte al revés, no? La zona abdominal i pèlvica passa d'una tensió baixa a una tensió mitja. I tinc tot el cos en equilibri, com en un 5, per dir-ho així, no? En lloc de tenir un múscul a 10 i un múscul a 0, tinc tot el cos completament harmònic.
Doncs escolta, Marc, moltes gràcies. Jo crec que ens ha quedat clar que si volem estar equilibrats, volem millorar el nostre rendiment, que sempre millorar el rendiment no vol dir ser esportistes d'elit, sinó dins del nostre estatus estar millor, més equilibrats i poder gaudir més del que ens agrada fer. El mètode hipopressiu és una cosa que segurament és bastant desconeguda, encara que ja són uns ítems que la gent ja ha anat rebent, i per això et volíem portar, perquè ens ho expliquessis. I la millor manera que ara de que feu palpable això que ens ha explicat avui el Marc és que entreu a la seva pàgina web, us recordem, marcgorga.com, i que aneu a provar, us poseu d'acord amb ell, i si ho aneu a provar, sisplau, expliqueu-nos-ho perquè veureu el que és. Marc, escolta'm, moltes gràcies. Et tornarem a cridar perquè volem que ens expliquis més coses i fins la propera.
Moltes gràcies, Aleix.
13, els esports de fons a Ràdio Sabadell. El temps amb Genís Vega.
Avui al Meteo 13 tenim la temperatura que vols saber pel cap de setmana. Tindrem precipitacions de pluja el divendres i diumenge. El dissabte serà tranquil, però amb núvols de per mig. El temps a les estacions d'esquí d'Andorra serà passat per núvols, neus i boira. I els Pirineus de Catalunya tindrà núvols i neu. Les temperatures durant tot el cap de setmana seran baixes, així que abrigueu-vos i feu sempre esport disfrutant i amb seguretat, però sempre vigilant que el temps t'acompanyi.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I fins aquí el 13 d'avui. Hem repassat l'actualitat, us hem presentat el que passarà en breu. El Marc Gorga ens ha explicat el què i com dels hipopressius. Hem escoltat el temps de la mà de l'Ed Xirant de Sabadell. I també hem escoltat la columna d'en Pep Tatxer.
Podeu escoltar totes les temporades de 13 a radiosabadell.fm/programes i recordeu que aquest programa s'emet en redifusió el dissabte a 2:15 del migdia i el diumenge a 4:45 de la tarda.
Aprofiteu la propera setmana al màxim, corrent per la muntanya, caminant, en bici, en raquetes o esquiant. L'equip de 13 estarem visquent des de dins la Barcelona Trail Races el dissabte amb l'equip del Cercle i amb els del We Run Team. L'equip de 13 avui l'ha format Claudio Martínez, Toni González i el nen Xirant de Sabadell a l'equip tècnic i la col·laboració especial de Marc Gorga i el Pep Tatxer. I avui, per acomiadar el programa, us deixarem amb la selecció especial per aixecar-nos i trobar la motivació necessària per trencar la son i fer el primer running matinal. Vitamina Dents, ja sabeu que ens proposa melodies per trencar la son, la mandra i aixecar-se del llit i començar el dia amb Run Power. Soc l'Aleix Muñoz i us esperem el proper dimecres, com sempre, a 8:15 del vespre, aquí, a la taula de 13.
Ei, molt bones, què tal? Soc en Toni González, tècnic de so del 13 i presentador també del programa de música electrònica de la 94.6, el Vitamina Dance. Avui us deixo amb aquesta recomanació Sun Rising Up, una producció de música dance amb veu de la sabadellenca Rebecca Brown, que la gaudiu amb molta força. Si voleu escoltar més música electrònica ho podeu fer els divendres i dissabtes a partir de les 10 de la nit.